I per iniciar el debat, encara que ja ens hagin començat a provocar debat, però ens ha abandonat després, doncs hem convidat les persones que ens puguin representar, que ens puguin presentar la realitat de com està anant el procés d'internacionalització de les marques indígenes. Tenim dos exemples empresarials i llavors tenim una persona que representa l'administració i que té una informació agregada d'aquestes experiències, i tenim una persona de la Facultat d'Econòmiques que ens pot donar aquesta una visió més analítica, crítica o sistèmica també de la internacionalització. Parlarem d'exportació, però a la vegada també parlarem d'internacionalització. Aquest debat, per fer anar aquest debat, el que farem primer és que realitzaré una presentació bàsica dels ponents per situar-nos tots una mica, i després donarem una mica de temps a cadascun dels ponents perquè ens expliquin la seva experiència, la seva posició, la seva visió segons cadascun dels seus rols. I llavors procedirem a preguntes. Les preguntes podem combinar, està pensat expressament perquè les persones del públic ens pugueu fer preguntes. També tenim preguntes aquí des de la moderació i l'organització, també per si de cas. Doncs en primer lloc, quan permetem presentar, doncs seguim una mica el programa, el senyor Iriel Cano, que representa l'empresa Alquímia, és fundador de l'empresa Alquímia. Aquesta empresa catalana celebra aquest any el 30è aniversari i és pionera en el nínxol de mercat de cosmètica natural de luxe, tant a nivell nacional com internacional. El senyor Iriel Cano neix a Oran, a Argèlia, passa la seva infància a París, on descobreix la passió pels perfums, la seva família retorna a Espanya, a l'exili, viu a Altea, a Alacant, estudia filosofia a València, viu a Eivissa, viatja a l'Índia, s'hi queda bastant de temps, torna i viu a l'Alpujarra Granadina, on munta el primer laboratori, i el 1984 es trasllada a Girona, a la Garrotxa, perdó, i allà neix doncs, l'empresa Alquímia. M'he permès de resumir aquest recorregut geogràfic d'aquesta persona i crec que en aquest recorregut geogràfic, doncs, en cada context polític, cultural, vital, doncs, hi aporten visions, essències, segurament podríem dir aromes, també, i elements de filosofia, que és del seu camp, que composen al final doncs, aquesta empresa, aquesta vida, aquesta sinfonia, aquest projecte. A la seva empresa, l'any 91, comença l'exportació, i se'n va a Holanda, Bèlgica i Itàlia. Actualment estan més de 20 països i estan molt contents, estan tenint èxits en mercats i àrbits, de forma molt important. A països com Malàsia, a Taiwan i a Japó. Llavors, el següent empresari és en Julià Carboneres, de Conductor, que hem preguntat com s'hi ha preguntat. Conductor és una aplicació, una app per iPad que permet controlar el programari musical, Ableton Live, o Live, el més emprat per músics electrònics i per videojocs de tot el món. Conductor és, també és el primer producte de l'empresa que es diu Patchworks, una start-up de tecnologia musical fundada per tres socis que són enginyers i que són a la vegada experts en màrqueting. A la vegada els tres socis són músics, i ho destaquen, que són músics. I expliquen que el Conductor és una eina que sempre havien somiat tenir ells per fer música. Avui doncs, tenim en Julià, que és enginyer de telecomunicacions i músic, i abans de crear Conductor, perquè ens situem una mica, ens diu que va fer doncs, de músic, de compositor, de bandes sonores per companyies de dansa i teatre. I es va dedicar també a crear instal·lacions interactives per museus i exposicions. Està guardonat amb el Premi Vida de la Fundació Telefònica per la creació d'una instal·lació que generava visuals i so a partir de l'ADN. I li he preguntat a partir de quina ADN i m'ha dit que el seu i el de l'un soci. Perquè no, pensava que no ho havien fet. Llavors tenim el senyor Ferran Rodero, a la dreta, que representa Acció, és ell és enginyer industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya, és MBA variada, per tant també té aquesta la visió empresarial, espero que no ens critiquin només els economistes. Ha treballat en consultoria uns 4 anys i després de 4 anys s'incorpora a l'empresa Gas Natural fins l'any 2008 en què s'incorpora com a delegat d'Acció a Girona. Acció és l'agència de la Generalitat per la competitivitat de l'empresa catalana i treballa especialment en la innovació i la internacionalització. I el company de la casa, el senyor Josep Anguera, i jo diria l'artífex o ideador d'aquestes jornades econòmiques opina, em penso pel que jo sé, i Josep Anguera és llicenciat en Ciències Econòmiques i en Dret per la Universitat de Barcelona, és doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat economista en diverses empreses des de molts anys, des del 71, 77, diferents èpoques, després del 90, 95. Va ser professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, des de l'any 78 i a partir de l'any 95 s'incorpora amb nosaltres a la Universitat de Girona. És catedràtic d'Escola Universitària, especialista en Economia Territorial. I en els darrers anys en temes de tipus transfronterer. Doncs després d'aquesta presentació, i així he situat una mica l'audiència, demanaríem a cadascun dels ponents que ens expliqui una miqueta la seva història. Les empreses, la seva història d'internacionalització, d'exportació, i els experts, doncs, d'alguna manera, la seva visió, la seva, la que poden compartir amb nosaltres d'aquest en un temps reduït, podrem mesurar. Si pot començar, sisplau, el senyor Billy Lizcano.
Hola, bona tarda. Aquí hi ha, som una empresa de Torre Roixa, d'aquí de Tortellà, i aquest any, com hem escoltat abans, pues, celebrem el 30 aniversari, és a dir, fa bastant temps que estem aquí. I des del principi, ja fa molts anys, vam tenir una vocació exportadora. És a dir, des de sempre, a primer vaig anar jo, vaig fer un curs d'aquests de la Càmera de Comerç fa molts anys, que eren fantàstics, de saber què era això del comerç exterior, i em va agradar moltíssim i pues, vaig fora l'empresa més petita, no són més grans, i vaig dir, m'agafo la maleta i vaig a vendre. I em vaig formar una miqueta i vaig començar a sortir. No? I bueno, i em va anar bé. No? I vaig veure que això era el camí. I cada vegada ho hem anat intensificant més i més. I llavors ara estem en una... Es veuen un 42% de la nostra facturació és l'exportació. Sobretot aquest any ja hem redoblat els esforços degut a la situació que viu el país i hem pensat que qualsevol empresa hauríem de fer una aposta absolutament decidida, com ha dit el conseller, no? Cap a l'exportació, no fer-ho és que és un suïcidi empresarial, que això s'ha de fer de totes. I nosaltres hem dit, ah, doncs ara redoblem esforços en personal, esforços en recerca de mercats, millorar el departament d'exportació, encara volem millorar encara. Agafar, de vegades, per una petita i mitjana empresa és difícil agafar una primera espasa, llavors mires com ho pots fer, si és freelance, si pot col·laborar, estem amb això, no? I tenir gent molt bona al departament d'exportació, estem sobre aquest tema, perquè pensem que és absolutament transcendent. Llavors, des de Tortellà doncs, venem producte de cosmètica natural a molts països, des de la Xina fins a Xile, des de Taiwan fins a Itàlia, són 20 països, i, bueno, i tenim força èxit a poc, no? Llavors anem fent i realment ara sempre estem en un procés, estem a punt d'obrir nous mercats, ara estem en Bahrain, Qatar, i també als Estats Units, que és el gran repte. I als Estats Units ens hem plantejat, cosa que no tenim mai, és obrir una oficina comercial pròpia allà. Perquè és un mercat tan gran, tan enorme i tan diversificat que és molt difícil trobar un distribuïdor que pugui abarcar tot allò. Llavors ara estem en aquest procés que és nou per nosaltres d'obrir una oficina comercial pròpia. I estem amb això. Els resultats són bons. Aquest mes em sembla que hem doblat la facturació aquest mes. La facturació d'exportació l'hem doblada. Per la qual cosa estem contents, no? de com van les coses. En general ens va bé, però el mercat nacional està una mica aturat, no? El mercat nacional està congeladet, per tot el que tothom sap, però bueno, el mercat d'exportació pues, a nosaltres ens va molt bé. No? I llavors la nostra trajectòria és de seguir apostant sobre això. Ara al Japó, per exemple, estem a punt de migrat la distribució, estem a punt d'entrar a Isetan. Isetan és un dels grans department stores, el més luxe del Japó. Si aneu al Japó allà, a Shinjuku, ja podeu trobar un producte fet a Tortellà. A un gran magatzem, així. No? Trobareu allà, ui, això està fet a Tortellà, tu. Doncs pues sí, per nosaltres és tot un prestigi, no? Que, per exemple, a Port Inglés no hi hem entrat mai, no hem pogut, doncs pues, els japonesos ens valoren més que els d'aquí. És una cosa que sembla difícil d'entendre, no? I triomfes a fora, no aquí. Les coses són com són, no? I després tenim el gran repte que és la Xina. Ara estem a marxes forçades amb això de la Xina, no? Com podem, havent tingut molt d'èxit a Hong Kong, molt èxit a Hong Kong, i llavors des de Hong Kong el mateix importador li vas dir, no, ara hem d'anar per la gran Xina. I estem en ello. Estem ahí, estem obrint botigues Alquimia, Alquimia Espas, en diverses poblacions de Xina. Estem allà. La veritat és que estem molt emocionats. Molt bé. Bueno, com deia la Pilar, els tres socis fundadors de Patchwork són músics i igual que possiblement el 90% dels músics del món que creen música, doncs el seu principal instrument és l'ordinador. L'ordinador s'ha convertit en el principal instrument musical al món avui en dia. I això ha passat sobretot perquè l'ordinador té una capacitat de potència o de velocitat que permet el processament i crear efectes, mesclar el so, crear instruments virtuals, etc. Però com podeu imaginar, l'ordinador no es va crear inicialment per fer música, d'acord? Llavors té un problema, que és que té un teclat d'una màquina d'escriure i té un mouse, i això no serveix per acostar-nos com a interfície per fer música. Llavors, des que els ordinadors són prou potents per fer música, va aparèixer tot un mercat paral·lel, que eren unes màquines, aparells físics, que tenien controladors hardware, en el qual jo i els meus socis ens hi hem deixat molts i més, igual que molts primers de la creació musical, i que fan precisament això, fer aquest pas entre el músic i l'ordinador. És a dir, és la manera que ens comuniquem a l'hora de fer música, perquè tenen una interfície adequada. Doncs són teclats muts, són botons, potenciòmetres, elements que permeten aquesta comunicació, d'acord? Llavors nosaltres, a part de músics, com que també som enginyers i som friquis, en aquest sentit, doncs, el dia que ens va caure un iPad a la mà, doncs, va ser, hosti, començar a investigar amb això, quan començar a programar, a veure què podem fer, i vam pensar, hòstia, amb aquesta interfície tan guapa, multitàctil i tot, es pot crear un controlador, d'acord? I a més pot ser software, la qual cosa vol dir que pot ser actualitzable, sense haver-ne de comprar un altre, pot ser dinàmic, es pot anar canviant, pot haver-hi molts tipus de controls diferents, i així va començar Conductor. I res, el vam treure el setembre passat i en comptes, igual que els controladors hardware costen centenars, fins i tot milers d'euros, doncs Conductor va sortir a la venda a 19,99 a la Pastor. I bueno, doncs vam sortir el setembre, ens ha anat bastant bé i a nivell d'internacionalització els nostres principals mercats, on venem més ara mateix, és Estats Units, Alemanya, França, Regne Unit i Japó. D'acord? Això que us pot semblar normal a vosaltres a principals mercats, per nosaltres ens és molt estrany, d'alguna manera. És a dir, nosaltres no considerem que tenim un mercat o que tenim un país on vendre, o... vull dir, per nosaltres és un constructe polític, unes fronteres o el que sigui, que vale, està bé per dir-ho aquí o perquè possiblement els polítics ho parlin d'aquesta manera, no? Però nosaltres, per nosaltres, és una comunitat, un mercat. Volem anar a una determinada gent que ens compri. Suposo que vosaltres a la Xina no voleu que us compri pues, tothom de la Xina. Llavors, però no ho preteneu.
No ho preteneu.
Llavors, per nosaltres ens sona molt estrany dir que venem a la Xina, o que un mercat nostre és la Xina. No? Llavors el que hem fet és identificar molt comunitats i llavors, igual que hi ha Estats Units, no és Estats Units, són determinades zones molt vinculades a ciutats, a Califòrnia, Los Angeles, Nova York o Texas, però per exemple, a vegades no és ni un estat, no és Texas, és Austin, o per exemple, Alemanya no és Frankfurt, és Berlín, i no és ni Berlín, és Berlín de l'Est, i si comences a mirar bé, doncs la comunitat no és Berlín de l'Est, o sigui, és el Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Mitte, uns barris determinats. D'acord? Llavors, el que volem fer nosaltres i que creiem que és més interessant a més pels nostres clients és que no els tractem com a ciutadans d'un país, sinó com a potencials usuaris amb les seves pròpies necessitats i que nosaltres els volem cobrir. I en aquest sentit, per nosaltres el concepte d'internacionalització ni existeix dins l'empresa. D'acord? Bueno, una mica això. Després tinc coses a comentar que igual ja comentaré més ara. El debat.
Jo em sembla que seré més avorrit, tot el meu som més tema, però em sap greu xafar-vos la festa amb les dues empreses que ens acompanyen. Bueno, en primer lloc, doncs, gràcies per invitar-nos. Les exportacions gironines, com comentava el conseller, doncs estan batent rècords, tant les catalanes com les gironines. Vàrem tancar el 2012 amb més de 4.200 milions de volum de negoci exportat a nivell exterior. I això és tot un rècord històric, mai havíem arribat a aquesta xifra. És una dada positiva, per mi encara és més positiu saber que el nombre d'empreses que exporten de forma regular, que ho comentava abans el conseller, són empreses que han exportat els últims 4 anys, aquest valor també està augmentant. Per tant, cada cop estem veient més que l'exportació més esporàdica, a més d'anar a una fira, venga algo i ja no torno a saber res més, doncs cada cop va menys i doncs les empreses comencen a entendre que l'exportació és un aspecte més recurrent, més, evidentment, doncs, si portes 4 anys exportant, entenem que hi ha un projecte d'empresa darrere, entenem que hi ha un departament d'exportació i, per tant, si tot va bé, doncs, evidentment, aquesta unitat de negoci ha d'anar creixent i, en definitiva, deia que és encara més positiu que no el volum de facturació, perquè això implica que si aquestes unitats de negoci o aquestes direccions d'exportació van creixent, entenem doncs, que, evidentment, doncs, això generarà ocupació, tant sigui per perfil comercial, d'exportació, o també dins de les empreses generen altres necessitats que hauran de ser cobertes. No? La dimensió de l'empresa gironina, que exporta més de forma regular, és una empresa potser d'un tamany més mitjà, però com podeu veure els meus companys de taula, la dimensió per mi no és un efecte, no és un element clau. Evidentment, doncs, si tenim una estructura més gran, tindrem segurament més pressupost, que no sempre és així, segurament tindrem personal doncs, que puguem destinar més recursos, però al final, més que si som grans, petits o mitjans, penso que l'empresa que està anant bé i que sortirà cap a fora és aquella que té una proposta de valor, té un producte diferenciat al mercat. Com podeu veure, quan sou vosaltres? Quan sou de persones?
En 15 dies serem quasi
10. 15-10. En 15 dies seran 10 persones, clar. Bueno, 4-10, és igual. El fet és que ells tant, igual que Alquímia, tenen una proposta de valor que oferia al mercat, d'acord? Diferencial, diferent al que ja s'està fent, i això, doncs, evidentment, crec que és el factor que les empreses han de treballar. La dimensió és important a tenir en consideració pel que fa, doncs, evidentment, a recursos econòmics, recursos personals, però cada cop més, i això nosaltres ho portem treballant des de fa molt de temps, el fet de que l'empresari s'ha de conscienciar que si un mercat li és complicat per recursos, per dimensió, pel que sigui, intentem anar de la mà d'algun altre, val? Intentem anar acompanyats, intentem anar diferents empresaris a atacar un mercat. Val? Aquí us podria posar exemples, el que passa és que en 5 minuts doncs no, normalment ja me'ls passo sempre, però tenim empreses de Girona, de sectors molt exportadors, empreses que exporten ja molt i que s'associen entre diferents empreses per anar a atacar un mercat, perquè soles els hi han anat i han sortit potser escaldades, perquè potser volen reduir risc, perquè potser la inversió que han de fer ells potser és massa elevada i d'aquesta manera la compartim. Bé, doncs plantegem-nos que si la dimensió per atacar segons quins mercats o segons quins sectors sí que és un problema, doncs busquem els socis. Val? I això és un efecte que potser més cultura catalana ens costa anar de la mà d'algú per compartir un projecte. No? La destinació de les exportacions, com ja s'ha comentat, és Europa, un terç d'elles, de les gironines, estan centrades al mercat francès, i això ens compromet o ens comporta que estem lligats molt a sector, a països madurs, països amb uns creixements, doncs, evidentment, o de creixements en alguns casos, en alguns països europeus, i per tant doncs, aquesta, tindre els ous a la mateixa cistella molt centrats a Europa, doncs ens comporta doncs, que la desacceleració d'aquests països, com ha passat, doncs, evidentment, afecta a nosaltres directament amb una desacceleració de les nostres exportacions. S'ha d'anar a buscar països amb taxes de creixement més elevades, països emergents, etc. Sí, però també hem de ser realistes que no tothom pot anar, o està capacitat, o té un producte, o s'hi pot adequar per anar segons quins països. És a dir, hi ha que anar al tanto, parlo segons el meu punt de vista, de que Brasil està molt de moda, la Índia, la Xina, bueno, al tanto, anem a veure si estem capacitats, si tenim el producte, si tenim les capacitats financeres, estructurals, etc., per poder atacar aquests mercats. I si sols no les tenim, ja us dic, busqueu-vos aliats. Però compte a vegades, molta gent se'n vol anar a Brasil i a aquests llocs i no és tan fàcil. Val? I continuo dient el que us he repetit abans. el fet de tenir una proposta diferencial, un producte diferencial, et pot permetre potser anar a un mercat més madur, però que et serà més fàcil perquè precisament estàs cobrint unes necessitats que no estan cobertes en un mercat madur, i potser si ens generem un producte més commodity en un mercat emergent, doncs potser ens costa més. Vull dir, anem a treballar a vegades al portafoli de productes, perquè ens trobem empreses que potser fa anys que no refan o no actualitzen un portafoli de productes aportant innovació, i anem a treballar sobretot per adequar el producte que fem aquí, adequar-lo allà. Perquè això també ens costa entendre que el que fem aquí i es ven aquí, molts cops no s'interpreta de la mateixa manera allà, no? I ja com a conclusions, perquè em sembla que ja m'estic passant, per mi, a nivell d'exportacions gironines, l'empresariat té un gran potencial, per mi, pel dinamisme, val? Per la dimensió que tenim, evidentment ens comporta una flexibilitat, té les seves coses bones i les seves coses dolentes, però com a cosa bona, a la dimensió ens comporta una flexibilitat. També tenim, per mi, tenim grans enginyers, ho sento, però tenim grans enginyers, que tenim grans empreses, amb grans productes, amb grans maquinàries, amb grans gerents, desenvolupadors, no digueu enginyers, digueu-li desenvolupadors de productes. Però tenim un problema i una mancança, és que no sabem anar a vendre. O sigui, potser hauríem d'aprendre, i això abans parlàvem amb en Josep, més dels italians, i no quedar-nos tant desenvolupant màquines i productes i també anar a vendre. No? O sigui, això és un aspecte que ens costa una mica. No hi ha, per mi, sectors impossibles. A vegades nosaltres veiem de tots els sectors, no? I empreses del mateix sector i que podríem dir que fan pràcticament el mateix producte, una t'explica una història i l'altra t'explica una altra. Una t'explica que li estaran bé perquè està obrint mercats i l'altra t'explica que la culpa és nostra perquè deixem entrar productes de la Xina. No? Llavors, sí que és veritat que els sectors, hi ha més o menys sectors que són més fàcils o no d'exportar, però qui hi ha al capdavant de l'empresa, per mi és el fonamental a l'hora de decidir si és viable o no és viable. Val? I això ens comporta, sobretot, que seria potser el punt de crítica o el punt de reflexió de treballar en un futur, i així acabo, el fet de que hem de ser realistes amb com som a l'empresa. Com estem preparats. No? Se'ns passen molts casos per davant d'empreses que sense idiomes, sense una estructura de costos ben preparada, sense un sistema de gestió ben preparat, sense una política comercial definida, es plantegen anar a exportar. Ja sigui perquè hi ha una caiguda de vendes a mercat nacional, que això el primer que els diem és començar l'exportació no és d'avui per demà, podeu estar perfectament un any i encara no haver vengut res, val? O sigui, hi ha casos de tot, però la mitjana que ens porta és que moltes empreses fins al cap d'un any de començar a picar pedra, de trucar, de buscar distribuïdors, de presentar-se i de tal, pot passar un any perfectament i no haver venut res. És a dir, l'exportació no és una via d'escapament, segons el meu mode d'entendre, a la caiguda de vendes nacional, val? I per tant hem de tindre present que hi hauria una direcció, el que deia, qui capitaneja l'empresa és per mi el més important, una proposta de valor doncs, que vingui a cobrir una necessitat, i si sobretot, que és una mica el consell que sempre dic, anem a ser realistes, si el que fem i com estem preparats per fer-ho. Perquè a vegades ens envalentonem, perquè el veí del costat s'ha anat a fer les Amèriques i els hi ha anat molt bé, perquè m'han dit que allà es ven molt, pel que sigui, i nosaltres potser ens falta posar els fonaments forts. No? Això és una cosa que estem treballant nosaltres, i jo la recomanació que diria és, abans d'exportar i tirar-nos a la piscina, mirem-nos, i si no estem preparats, quedem-nos aquí, arreglem, per dir-ho manera, els fonaments, posem la casa a punt, i a partir d'aquí sortim. Perquè si no ens trobem que surten d'aquella manera, es fot una patacada o no, però en molts casos doncs no els hi surt tot bé, han invertit temps, han invertit recursos i l'empresa es crema pensant que l'exportació no va amb ell. I això potser, si ho haguéssim plantejat al revés, és a dir, primer arreglem la casa i després sortim a fora, segurament els resultats haguessin sigut diferents. No? Per tant, hem de ser realistes amb nosaltres mateixos, si som capaços com aquestes persones amb propostes de valor diferencial i amb un model de negoci viable a nivell d'exportació, doncs endavant.
Bona tarda. Jo no agrairé la invitació perquè seria un oxímoron protocolari. Bé, m'han demanat que faci aquesta interpretació més teòrica del fet exportador. Els vull avançar d'entrada que potser de la reflexió que jo els vull aportar rebaixarà una mica l'eufòria, perquè esclar, hem invitat a dos empresaris d'èxit i el company tècnic del departament, doncs, tot i marcar unes dificultats, s'entén doncs, que amb l'ímpetu propi de la seva activitat doncs, parli de xifres rècords, com així és, no és una cosa que sigui incerta. Però l'explicació que els vull donar és més una interpretació que no una descripció, i veure les causes d'aquest fenomen, si se'm permet l'expressió, de l'exportació. D'entrada, com que el conseller enginyer s'ha ficat amb els economistes i sempre amb els de la Politècnica tenim una cordial amistat, voldria, l'altra banda d'aquests pins, doncs voldria contradir-lo, aprofitant que no hi és i que el delegat s'acaba de marxar, que la principal virtut de les exportacions... La principal virtut de les exportacions crec que no és la balança de pagaments i l'acumulació de divises, sinó que és la pedra de toc o la prova del cotó de la competitivitat d'una empresa. Sobretot si a on exporta no és el tercer món ni a països emergents, sinó que exporta al primer món. Si exporta al primer món, està dient que el seu producte és millor que el que es fabrica en aquest primer món. I si a més és dins de la zona euro, que a més aquí no hi ha ni divises ni relació malèfica entre dòlar o ien i euro, doncs encara més. Bé, d'aquestes xifres rècord històric, Girona exporta, com posa el tema de la trobada d'avui, doncs de què estem parlant? Doncs estem parlant de que aquesta xifra rècord del 2013 són aquesta xifra de 4.300 milions d'euros. I això és molt o és poc? Doncs és molt i és poc. Per situar-nos, el pressupost de la Universitat de Girona doncs és 50 vegades el seu pressupost. Això, doncs, bueno, això és per relativitzar-ho. Si mirem respecte al producte interior brut, doncs veiem que estem en la mateixa proporció que la mitjana d'Espanya, que no arriba al 23%. Però si mirem el conjunt de Catalunya, doncs estem 6 punts per sota. La qual cosa vol dir que la resta de Catalunya, menys Girona, encara tenim més distància. Per tant, és cert que hi ha hagut un creixement espectacular de l'exportació gironina. Però, si mireu la publicació de la Cambra de Comerç, doncs veureu que això de les exportacions pràcticament no comença fins a partir dels anys 60, amb la recuperació, la llei de bases i tot això. I que, però amb unes xifres relativament modestes a les comarques gironines. A partir dels anys 80, la cosa es comença a animar. Per donar-li una xifra, a l'any 79 es van exportar amb euros 81 milions d'euros. I a l'any 2008 ja 3.500, amb el qual ens trobem 5 anys després amb aquesta xifra de 4.300. És cert que l'increment és de rècord, és cert, però pensem que encara no podem dir que siguem un territori amb empreses expressament exportadores. Aleshores, l'explicació una mica, jo l'he basat en dos arguments, variables explicatives que diem els de la casa. Dos arguments. Un, que anomenem rendes de situació, i l'altre, que ja ha citat el company d'Acció, que és la dimensió grandària de l'empresa. Rendes de situació, com diu Krugman o Richardson, és aquells avantatges que provoquen uns ingressos econòmics a la gent d'un territori pel fet d'on està aquest territori. Girona, tenim la Costa Brava, i què els he d'explicar? A partir dels anys 60, els europeus els agafa aquesta dèria de viatjar i anar a la platja, i resulta que nosaltres, recordin que l'illa de la costa és un dels primers llocs que rep turismes de massa, perquè és el punt en què la Nacional 2 és la primera vila que es veu al mar. I la Costa Brava, respecte als mercats europeus, també tenim això, que amb el turisme, que canvien els hàbits de conducta i de consum, doncs ens veiem beneficiats d'aquesta morfologia que durant segles doncs, ha estat més aviat pobra, tant des del punt de vista agrícola com de pesca. Bé, per què això és un avantatge? Doncs suposo que deuen saber vostès que en l'Europa dels 28 el 40% de les regions són frontereres, toquen amb una altra regió d'un altre dels 27 països, no? I vivim el 30%. O sigui, no és un fet anecdòtic, és realment important. I per què és important? Perquè sovint, entre la gent de dos estats que són veïns, hi ha molta relació, hi ha hagut molta relació, hi ha hagut guerres, hi ha hagut matrimonis, hi ha hagut contraband, hi ha hagut festes, hi ha hagut competició, hi ha hagut deportacions, eh? I per tant això a vegades hi ha hagut més relació amb el de l'altre país que no amb regions del propi país. I això, des del punt de vista econòmic, quina conseqüència té? Home, té una conseqüència de que aquesta relació permet una fluïdesa, una permeabilitat molt gran, es pot conèixer els altres què fan, amb quines coses ens avantatgen, si amb aquelles coses que ens avantatgen podem aprendre i esforçar-nos per millorar, i amb aquelles que nosaltres els avantatgem els hi podem vendre. Per tant, tota aquesta relació i estar a prop d'un altre reporta un augment de la competitivitat. Per altra banda, el segon argument seria, i així podré contradir ràpidament el que m'ha precedit en la paraula, la importància de la grandària o el tamany o la dimensió de les empreses. A veure, Girona és terra de pimes, almenys actualment. Antigament havia hagut grans empreses amb molts treballadors. Una n'havia arribat a tenir 5.000. Per això ja és història, els companys d'història ens ho poden relatar. Avui en dia, pràcticament, les empreses més grans són el Trueta, l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona. I la Nestlé. Abans hi havia hagut des de, aquí n'he fet uns quantes, no? Des de la Farga Bevier, la Farga Casanova, Capdavano, la Superrica de Santa Cristina, el mateix Balbi, Frigorífica Salter, aquí Sal, la Safa, el Tret, molts són noms que ens recordem, no? Però recordem, per deslocalització o pel que sigui, ara ja no. Per tant, és terra de pimes. I per això diria la contradicció, és molt més difícil exportar des d'una pimes que des d'una gran empresa, per molts aspectes. Pels temes de capacitat organitzativa, per temes de formació de personal, per temes de finançament, per temes de xarxa i aliances. Això no vol dir que no es pugui fer, i aquí tenim dos exemples, esclar que es pot fer, però és molt més costós, s'ha de valorar molt més perquè és molt més difícil. Doncs bé, també en aquest tomb que hem donat a l'empresa Girona cap a aquests rècords, també, i amb això em sembla que també em concediré una mica amb tu, Ferran, és que per què a partir de la crisi del 2008 hi ha aquest salt? Doncs alguns de nosaltres ho hem comentat i ho hem mirat, i evidència empírica, és que en reduir-se el mercat intern, doncs hem aixecat una mica la vista i en lloc de mirar cap al sud, hem mirat més cap al nord i una mica així a l'altra banda dels Pirineus. I a més amb el recanvi familiar de moltes empreses, perquè també, a part de ser terra de pimes, és terra d'empresa familiar, Girona. Llavors, el fill, la filla, que deia, papa, per què no anem a fora? I home, sí, està bé, a més a més jo sé anglès, he fet uns cursos fantàstics a la Facultat d'Econòmica i un màster a no sé on, no? Doncs va, anem a fora. Doncs clar, fins al 2008 deia, nen, calla, que no veus que tenim tota aquesta pila de comandes que hem de servir? Doncs sí, està molt bé anar a la fira aquesta, però ara ja sé, clar, passa, arriba el 2008, la cosa s'enfonsa i diu, escolta, no tenies ganes tu d'anar fora? Doncs va, anem-hi, som-hi per la rega. No? Per tant, jo crec que sí que té molta importància i podria dir que és un dels avantatges o d'efectes beneficiosos d'aquesta situació de crisi. Perquè després, una vegada, s'ha comprovat que, perquè és un esforç, i vosaltres ho podeu constatar, que a fora som capaços de col·locar els productes i de veure que no, quan tenim complexa d'inferioritat, sí, tal com dèiem, no? Els francesos, d'una cosa així, 100 quilòmetres abans diuen que era així. Els italians es comencen a parlar, a veure, nosaltres ens en diem una mica, però els afavoreix. I nosaltres sempre, ai, què diran, no? És que això és d'aquí, està fet aquí. Quan veus que la realitat, això va passar també, que també quan els cavistes van passar aquell fenomen amb Perpinyà i de més, no? Que després, qui els hi treu al mercat exterior? Bé, doncs, tot aquest impacte de la crisi jo crec que ha afavorit aquestes xifres rècords. Per concloure, per mi les dificultats que hi ha de l'empresa Girona per exportar serien, en primer lloc, aquesta grandària, aquesta dimensió. Tenim una dimensió massa reduïda, perquè a vegades quan enganxes un bon client diu, home, doncs m'interessa, fes-me'n 1.000 cada mes. I tu dius, ostres, és que jo en faig 85. Clar, el tamany, va fer una aliança, no? Una aliança i amb qui? Bé, a Turquia, ja no sé quantes altres empreses consumistes teniu, però... No, però vull dir que... Tal com explica en el seu recent llibre el professor Calç, de l'autònom propi espalenc de naixement, doncs la pèrdua d'una entitat financera autòctona també representa certes dificultats per entendre la naturalesa pròpia de l'empresa gironina. Seguim tenint infraestructures de transport de mercaderies deficitàries i tradicionalment deficitàries. Ara, llàstima que en Domènec se n'ha anat, però és un dels temes recurrents com a president de la Cambra i com a transportista que ens ho podria explicar. I sobretot d'aquestes exportacions, pensen que aquests 4.300, el 41% és de productes d'alimentació. Per tant, abans deia el conseller, alt valor afegit, productes tecnològics... Caram, si el que venem és carn de porc i cafè, per més dolce gusto que sigui, perdó per la cunya publicitària, no són productes de Silicon Valley. Per tant, sí que són xifres de rècord, però hem de canviar el tamany de les empreses i segurament sense disminuir en absolut el que s'està fent, però diversificant-nos cap a altres productes amb més valor afegit. Avantatges que permetin seguir pensant que es pot avançar. Home, doncs, jo crec que es pot constatar que hi ha un dinamisme empresarial important a les comarques gironines i a les seves empreses. També la capacitació professional de molts empresaris i dels seus fills i de gent de fora ha augmentat d'una forma important. Per tant, tenim preparació professional, dinamisme. Abans comentàvem també l'empresa familiar, que no tots són flors i violes per l'empresa familiar, però quan l'empresa familiar es posa un objectiu hi ha una gran cohesió per avançar cap allà. Per tant, si hi ha una empresa familiar que diu, no, no, és que ara el nostre futur mediat i immediat és l'exportació, hi ha una gran concentració de voluntats per anar cap allà. I després tinc un tema, i acabo, que és un avantatge i és un inconvenient, que és la proximitat amb Barcelona. La proximitat amb Barcelona fa que, precisament parlant de grandària, doncs hi ha empreses que es volen posar en el món, com deia el conseller, i prefereixen anar ja en una base territorial i econòmica com és l'àrea metropolitana. Però, per altra banda, i amb la millora de les comunicacions que també hi ha hagut, i amb el bon nivell de vida, cohesió social, clima, temps de flors i un llarg etcètera passant per la gastronomia, Girona cada vegada és un lloc més atractiu i més a prop de la gent de Barcelona. Si sabem conjuminar les dues coses, disminuir l'efecte succió i augmentar l'efecte importació, doncs jo crec que estaria molt bé. Doncs més de moment.
Gràcies. Jo crec que ara ens trobaria compensar una miqueta la moderació que han fet servir els empresaris en la protecció del seu temps i de, si deixeu que fotré una pregunta que cadascú d'ells i llavors de seguida feu preguntes. El senyor Iri Lincano, jo li volia preguntar, seguint una mica coses sobre la taula, sí, vostès com van començar la internacionalització cap a l'any 91, estaven preparats o no? I llavors, una doble pregunta, faig trampes, eh? I pot avançar també què ha après amb aquesta internacionalització? La idea és que estava molt content d'ella.
Jo crec que exportar és divertit.
Per tant, d'aposta?
No, això em permet com t'ha dit. Exportar és divertit. És divertit perquè sempre fas el mateix cada dia i exportar permet obrir-te al món, descobrir molts països. És fascinant. Sí. Llavors, quan vas començar a exportar, per mi era divertidíssim. Ara m'he cansat de voltar tant, no? Hi ha gent que volta per mi, eh? Però al principi és molt divertit, encara m'agrada. Eh? I conèixer gent, conèixer cultures, països, és extraordinari. Jo aconsello a tothom, tant a nivell professional és extraordinari. El que aprens d'allà, jo el que aprens dels xinesos. Ara sabeu quan dono la targeta, la dono així. No és veritat, és una qüestió de respecte. Si em dono la targeta, jo us la dono així. Perquè dic, vostè, que bé, no? Em dona un respecte cap a la persona que tens davant. No? I dius, mira, doncs, això és una essència, una gota d'essència del que jo soc, la meva targeta. Vull dir que això és una tonteria, però és un exemple del que aprens viatjant, no? És apassionant, no? El viatjar, el veure, és una aventura per una empresa. I jo no crec que sigui una qüestió de tamany, és una qüestió d'esprit, és una qüestió de ganes de fer-ho. Si nosaltres érem petits i ells només són petits i hòstia, és tirar-se la manta al coll, tenir il·lusió i sobretot tenir entusiasme. S'ha de tenir entusiasme per exportar. Sabeu d'on ve la paraula entusiasme? Ve de inceus, del grec, inceus. És dintre de Zeus, és en Déu, en Déus, Zeus, que és descobrir allò diví que tens a dintre. Això vol dir entusiasme, tenir aquesta passió per fer les coses. Llavors, i això és absolutament necessari, no? per al tema de l'exportació, per mi. No? I per tant, considero que és divertit i jo recomano qualsevol. A més, és molt rentable. És divertit. És divertit i és rentable. Sí, nosaltres com a empresa, som una empresa diferent, nosaltres som una empresa que fa una mica de nou paradigma. Jo practico una cosa que es diu economia humanitzada o economia de la felicitat. Jo practico això. Jo practico des de fa 30 anys, a mi em va bé. O sigui, tu pots estar davant d'una empresa amargat, estàs allà amargat, o pots estar feliç, no? Fent allò que fas, no? I fer feliç als altres, amb allò que estàs fent. I això és una mica el que nosaltres en diguem les empreses de nou paradigma. Llavors, i exportar, doncs, hòstia, t'aporta moltíssimes coses, t'aporta com a persona i com a empresa, a tots els nivells. Per tant, jo crec que l'empresa catalana, sigui petita, mitjana o gran, que no es quarta, hòstia, han perdut el rumbo. Realment hem d'anar cap aquí.
Molt bé. I per a Julià
Carboneres,
creus que és necessari néixer amb vocació internacional avui en dia? Pots donar alguna lliçó a altres emprenedors?
No. Home, la primera lliçó, si algú em diu com començo o què faig, li dic que el primer que li pregunto és pots marxar? I si pot marxar, que se'n vagi fora, directament. Això ho tinc claríssim. I no ho dic només jo, ho diuen moltes empreses. Sector tecnològic que comencen, eh? I per què ho dic? Perquè realment val la pena. Crec que nosaltres ens ho hem plantejat, fa poc tenim un pla per marxar a San Francisco i ara estem fent un pla per marxar cap a Alemanya. I aquí està molt malament la cosa. I aquí a la Girona segurament el sector és dinàmic, però m'agradaria saber què vol dir que és dinàmic. Dinàmic què vol dir? Que estem sortint d'una crisi? O que som a Alemanya, o hi ha alguna cosa que no funciona aquí i que no ajuda gens. Per exemple, nosaltres hem buscat finançament, que és una cosa que totes les empreses necessiten en principi, i és terrible, o sigui, hem aconseguit certs diners a certs bancs, abans fent allò, intentant ser meditar i tot per no matar-los. Llavors, hem anat a buscar finançament privat i ens estem afanyant abans que els polítics ens el regulin, perquè l'estem intentant regular. I potser l'aconseguirem, però aconseguirem molt menys del que necessitem. En canvi, quan hem anat a buscar finançament privat a fora, que igual és la nostra part d'internacionalització, de veure com podem anar nosaltres a fora, com podem veure... Hosti, fons molt grossos, la inversió, que aquí picar-los la porta és com, bueno, no sé, com ara que jo intentés trucar al conseller Puig, que no, és difícil, impossible que t'atenguin, doncs a fora, tots com a mínim t'escolten. Llavors, altres coses, estem molt malament, o sigui, hi ha bons enginyers, però la gràcia dels enginyers i el valor afegit que porten els bons enginyers aquí, que no són més bons, són bons, però no són més bons que altres llocs, és que són molt barats. Llavors, nosaltres què tenim bo com a empresa? Que tenim mà d'obra barata, va 4 vegades més barata que San Francisco, o la meitat que Alemanya, o 3 vegades més barata que Londres. I el que no tenim bo, ho tenim subcontractat als Estats Units, o Alemanya, o... És a dir, el mail, els serveis, tots els serveis de gestió de màrqueting, totes aquestes coses. Fins i tot els becaris els tenim de fora. Perquè tenim becaris i hem de tirar becaris sí o sí. Llavors és el que els dic, em sap greu, eh? O sigui, això per mi, jo penso, hòstia, per mi dinàmic seria pues, que Girona volgués ser el Silicon Valley d'Europa, no? És a dir, vale, pues, si Barcelona és San Francisco, pues, nosaltres som el Silicon Valley perquè tenim el sol, la platja, etc. No? I per mi això seria ser dinàmic, però és que no sé, o per dir, hòstia, és que ara volem internacionalitzar perquè aquí no venem prou i hem d'agafar una base sòlida i el que sigui per intentar marxar. No, és que hem d'agafar una base sòlida per no plegar, segurament. I són empreses que no estan preparades. I que potser si la cosa segueix així, li quadrés es tocarem tots. Llavors, no sé, una mica, i per això dic això als emprenedors, i és veritat que ho dic. I després, a veure, els dic això i després els dic, vale, un moment, si tu pots tenir la subcontratació aquí, com fan totes les empreses tecnològiques que tenen èxit aquí, a les que estan a Silicon Valley i són catalanes, mantenen la contractació aquí d'enginyers, però la innovació la tenen tota fora. No n'hi ha cap que la tingui aquí. Vale? Els dic, si volen fer alguna cosa de turisme, si volen fer alguna cosa de viatges, alguna cosa d'hotels, alguna cosa de casinos, alguna cosa de videojocs, hi ha cert sector, o cert ecosistema que ho entén una mica i que pot permetre fer créixer d'alguna manera. Vale? I que a més, internacionalització també és, el conseller comentava, no és només vendre fora, sinó les inversions que venen, les empreses, els intercanvis que es creen, no? I a part d'Euro Vegas i coses d'aquestes, o sigui, hi ha dos casos d'exemple que se n'ha parlat molt últimament a nivell tecnològic i que es venen com aportació de valor, val? I que semblen la bomba. Un és King, no sé si coneixeu l'empresa de videojocs, una de les més grans del món, que té una seu a Barcelona. I que no seu a Barcelona perquè els desenvolupadors són barats i hi ha molta gent que estudia per fer videojocs a Barcelona. I és perquè no som per aportar valor com faria Alemanya, és que portem valor com fa Índia o Xina. Llavors és això. O, per exemple, el que s'ha parlat últimament d'Amazon, no? Amazon vol posar més seu a Barcelona. Uau, aportarem valor, hem de potenciar l'FP, la logística, el que sigui. No, Amazon vol portar una seu a Barcelona perquè ell el que està venent molt a França i així s'estalvia tenir treballadors francesos que li faran vagues amb les condicions que vol posar de treballar els seus treballadors. I si no, pregunteu-los als Amazon, si és que no ho sabeu, que el conseller ho sap perfectament, això.
Moltes gràcies. Sí, doncs ara si voleu ja obrim les preguntes
del públic. Perdoneu, suposo que havia de ser un debat, jo també vaig aquí a saco, eh? Pot ser molt més optimista també, si voleu, eh?
El debat ja és això, eh?
Vale, vale.
Tinc va agradar molt tot plegat. Primer de tot, felicitats. M'ha agradat totes les conversacions que hi ha hagut. Nosaltres som una empresa exportadora internacional, que es comenci. Ens dediquem a temes de béns de pis. Van començar, era una petita empresa, era un nicho de mercat, com el tema dels perfums, com vosaltres, tots els nichos de mercat, clarament, enfocats a exportar llistes internacionals, en innovació, en tecnologia, tot plegat. No? Però jo voldria posar un matís perquè es parla de que la petita i mitjana empresa té més difícil. Nosaltres ens vam crear a l'any 54, a l'any 60 ja teníem el 60% d'exportació. Amb això vull dir una altra cosa, perquè nosaltres ens entrellem amb els nostres competidors que són alemanys. Porten 250 anys d'experiència, nosaltres en tenim 60 anys. La vida de les empreses és clarament un llegat que tenim, el que hem de combatre. I m'agrada molt la teva ràbia, però què has de pensar? Finançament, n'hi ha. Alternatiu,
sí, n'hi ha. Sí,
sí. El banc no li vagis a demanar, perquè demanaran garanties, ja saps què és això.
Sí, sí, ja... El poc que tinc no, ja no és meu. Ja.
Però, te dic, per exemple, que s'ha obert un tema, fa molt poc, que és el tema de Business Angels, no és un tema de publicitat, però està fent la carta de l'empresa familiar, juntament amb el que acabem tota la facultat d'econòmiques, o sigui que jo crec que Silicon Valley torna a posar-se un dia. Jo entenc que l'Apple es va muntar en un garatge, no? Sí. Quan menys recursos tenim, més i què en serem en el futur?
Sí, el tema de Business Angels, que tinc per sort o per desgràcia el conec molt bé, conec perfectament tot l'ecosistema de Sabadell, que està bàsicament centrat a Barcelona, una mica a Madrid, Bilbao i València. És una mica l'oca del senyor Esteve, o sigui, són botigues per internet, no són professionals de la inversió, són senyors que venen del totxo en general, que es posen a invertir en empreses i ells volen veure un e-commerce, que és el que tira aquí, però que no és innovació en aquest sentit. Sí que hi ha certa gent que intenta professionalitzar-se molt, estan muntant-s'ho, però el més fàcil de veure és que no hi ha casos d'èxit grans. Tenim eDreams, que és la primera empresa d'internet espanyola, que surt a borsa i surt amb un deute de 600 milions, em sembla que són, i surt a borsa perquè necessita cobrir aquest deute. Home, això és una mica, no ho sé, no és un país d'Europa, em sembla.
Jo t'entenc la teva ràbia.
No, no, però més ràbia, no,
La mossegada l'entenc.
És una mica la sensació que hi havia aquí de ser autocomplaença, de que bueno, que la cosa arrenca, que anem bé. El conseller deia, hem de pensar en gran.
Jo et diré que fins fa 10 anys eren els bancs que deixaven diners.
Sí, sí.
A partir del 2007-2009 la cosa comença a canviar.
Sí.
I els bancs tenen molt de poder. Però saps per què tenen poders? Perquè tots els ciutadans, pobres i rics, ho deixen als bancs. Llavors tot aquest sistema alternatiu ja canviarà. A la Índia hi ha uns microcrèdits fa molts anys. I en zones molt desenvolupades en poder. Deixem el temps.
Sí, sí, nosaltres estem a punt de tancar una ronda de finançament amb Business Angels, amb uns quants. Ja, vull dir que ho sabem. Sí, sí.
Gràcies, senyor Xip. Alguna altra pregunta?
Jo volia fer un comentari arran del tema de la dimensió de l'empresa gironina i de l'empresa catalana, que és un tema que surt moltes vegades, però és a dir, jo crec que el tema de la dimensió és un tema que segurament és rellevant, no és un tema, diguéssim, clau per poder exportar o no exportar, però sí que hauríem de fer una reflexió, i no només per al tema de l'exportació, sinó de que la normativa que tenim en aquest país el que està feta perquè les empreses no creixin. O sigui, una empresa petita, una empresa familiar que tingui vocació de créixer, així que va creixent, se li van imposant noves regulacions, es dificulta el creixement de les empreses, no per la qüestió financera, no només per la qüestió financera, sinó per la qüestió legal, fiscal, etc. I aquest és un tema que s'hauria de replantejar, em sembla.
En part sí, però en part no. Si mirem la càrrega fiscal que tenen les empreses a Espanya, veurem que com més gran és l'empresa, menys paga.
Les de l'IBEX?
No, parlo en general. Si les pimes paguen més que les empreses, evidentment, les de l'IBEX encara menys. Però hi ha diferència entre les que són grans i no cotitzen en el cap de les 35 i l'empresa gironina, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, per tant, tampoc és...
Jo no estic del tot d'acord, l'empresa molt gran, no només l'Ibex seria un paradigma, perquè l'Ibex, a més a més, la informació que dona la Comissió Nacional del Mercat de Valors figura la taxa impositiva, no? Que a vegades és bastant petita, surt allà. Però jo em refereixo a una empresa que, no sé, que passi una empresa que tingui una dimensió, treballadors, 50 treballadors, vulgui créixer, no sé, aniria creixent i passaria a tenir 250, però jo ja sé que no és un salt, és un dia tard, no? Però empreses d'aquest nivell, no m'estic referint a empreses de 5.000, 10.000 treballadors, no? Això, una empresa de 10 treballadors passi a tenir 50, passi a tenir 100, jo crec que la normativa no està feta per ajudar aquest creixement, em sembla.
Senyor
Lizcano,
voldria contestar?
Sí. És que hi ha dos tipus d'economia, no? Hi ha l'economia real, que són nosaltres, i hi ha l'economia especulativa. Llavors, l'economia real, jo no soc economista, però les dates que diuen a nivell mundial del que circula és, jo havia sentit que era d'un 97%, no? I que l'economia real era d'un 3%, no sé si això és així, però ho he vist. Clar, això vol dir que totes les normes estan fetes per afavorir l'economia especulativa i castigar l'economia real. Quan es grava sobre el treball, no? Els impostos que es graven sobre el treball són tremendos. I quan es grava sobre el capital, quan paguen a SICAP d'impostos? 1%. Això no pot ser.
O sigui, les lleis no estan fetes per als empresaris, estan fetes per afavorir altres interessos, no de la petita i mitjana empresa. Per tant, necessitem unes lleis que afavoreixin la petita i mitjana empresa. I això ara no ho tenim. I també que afavoreixin l'exportació. Per exemple, ara hem de votar a la Comunitat Econòmica Europea, però jo no veig d'exportació i em pregunto, hòsties, què fan allà? Perquè us diré un exemple. Sí, nosaltres, per vendre a algun país asiàtic, ens costa 3 anys i una barbaritat, un impost de 2.000 euros per referència i has de baixar-te els pantalons i has de dir tota la fórmula qualitativa, quantitativa, i perquè després se la puguin copiar qualsevol, has d'entrar així, o entres així o no entres, aquest és el xoc. Però clar, ells entren aquí en 3 dies, i no vinguin al nostre mercat. Jo dic, l'economia real, què fa la Comunitat Econòmica Europea? O sigui, el diner sí que circula, allà en el núvol de l'economia aquesta especulativa, però hòstia, els productes els hi costa més. Anar a vendre a Brasil, per exemple, és un infern vendre cosmètica a Brasil. Nosaltres ho hem intentat, és un infern, és quasi impossible. Què fa la Comunitat Econòmica? Per què no hi ha unes regles més febles? Si tu em fas això, jo també ho faig. Si un producte d'allà d'Àsia ha d'entrar aquí, que tardi 3 anys també, i que pagui 2.000 euros per referència, per què no jugar? Per què ells ens compren el nostre deute? Potser, no ho sé, jo és l'únic que explica jo diràig. És l'únic que explica jo diràig. Però crec que necessitem lleis que afavoreixin l'economia real que no les tenim. O sigui, l'economia real el que fem és pagar molts impostos, però molts impostos. I si tothom pagués, si els de l'especulativa, els de la SICAP paguessin un 10 o un 12%, nosaltres podríem pagar un 15 i no un 30. És a dir, que això hauria d'estar més repartit. El que no es pot fer és castigar l'economia productiva. I ara jo crec, sincerament, que s'està castigant. I qui és el que crea els llocs de treball? Qui és el que crea la veritable riquesa? Som nosaltres. Som nosaltres, no són els fons aquests, ni els grans bancs. Som nosaltres, és la petita i mitjana empresa. Nosaltres som el que creem, no? I un problema que hi ha d'això és que qualsevol diner que puja a l'economia especulativa és com un núvol, ja no torna a baixar l'economia real. I és un globus, està allà dalt. I allà és on es mou el 97% del diner, es mou en aquell globus. Jo m'hi nego. Jo m'hi nego absolutament a especular. Reinverteixo en coses, en béns i serveis. M'hi nego. M'hi nego completament. No vull que els meus diners vagin al núvol. Vull fer coses, invertir aquí, crear llocs de treball aquí. Ara estem fent, per exemple, som una empresa de nou paradigma, ara estem construint un espai cultural com a empresa per difondre el nou paradigma empresarial. Estem allà a Portellà. M'estiu més invertir en això, en el palet, en això, reformar una masia enorme per poder acollir empresaris i fer... M'estiu molt més això que reinvertir en la nostra pròpia empresa. Però crec que les lleis, necessitem lleis que afavoreixin a l'economia real, que nosaltres som els que creem la veritable riquesa. Perquè moure el diner d'aquí cap allà, això no crea riquesa, és fals. És fals, això no s'aguanta. I la força de Catalunya és l'economia real. Si la nova Catalunya té que estar basada sobre l'economia real, si es recuperar les empreses. Jo vaig estar fa poc, em van convidar a una assemblea amb 250 empresaris d'Igualada, fantàstics, aquella gent, però vaig mirar un cop dues fàbriques i han tancat més de la meitat de les fàbriques. Això no pot ser. Sí, és una política completament en contra de castigar l'economia real. Tot això de la deslocalització, jo sempre ho he dit, això és una borrada, això els francesos, si no pots deslocalitzar, si no pots, ara què tenim? Quants milions d'aturats tenim en deslocalitzat? I què ha passat? Llavors, jo crec que necessitem més seny i una visió més empresarial de la gestió realment del país i de l'economia. I jo crec que és important això, el crear unes lleis que afavoreixin i que no castiguen l'economia.
Julià, no sé si
vols dir
alguna
cosa. Sí, no, just el que està comentant i a favor dels business angels, Business Angel és una figura, o l'inversor privat petit, per exemple, és una figura teòricament especulativa, però com que són els que coneixen el lloc de treball que creen i poden anar allà i donar-li la mà, doncs aquests, si no es tenen un fons a partir d'un milió, doncs paguen impostos com nosaltres. No paguen com els que inverteixen en grans empreses, que sí que... Llavors, en aquest cas, per exemple, és un exemple de més, de, vale, doncs aquests, algú que pot invertir i que vol vale, digueu-li especular, si voleu, perquè molts ho fan per especular, o és el seu negoci, però si no creixen molt, doncs seguim allà mateix. Com a exemple, eh? Bueno, però no sé si potser podem canviar i ser més positius i parlar d'una altra cosa.
Sí, hem començat molt positius, llavors hem parlat dels èxits una mica empresarials i ara hem anat a parar una mica les barreres externes que ens estan afectant. No sé si tenim més preguntes d'alguna persona, del públic.
Vale, em dic David i tinc una petita empresa de temes d'accessibilitat web i segurament per la generació el que m'identifico més és amb en Julià. Llavors, la meva experiència és que exportar, sobretot en tecnològiques, és fàcil. Per què? Per això, perquè són baratos. Som aquí, el preu que cobrem és una tercera part d'Alemanya, no? Em sembla que t'he dit. Però està molt bé, perquè li vens el doble del que vendries aquí. Per tant, ells hi guanyen perquè et paguen una mica menys i tu hi guanyes perquè vens una mica més car. Per tant, els que som tecnològics ho tenim bé. A més, no t'has de desplaçar, ho envies tot per internet, és fantàstic. Llavors, la meva pregunta, quan has comentat que dius que envies tots els joves de fora, era per què? Vull dir, què hi hauries guanyat, per exemple, havent marxat? Perquè en total, tu estàs treballant, tens la feina aquí, els sous et són baratos, ho envies per internet, vens a través de l'Apple Store, què hi guanyes estant a Alemanya respecte aquí?
Doncs, sobretot, part de finançament, part de tenir un ecosistema que sap de què va la cosa, és a dir, el que us deia, o sigui, aquí a Espanya, si no és videojoc, e-commerce, traveling, hotels, ningú sap, no hi ha ecosistema, ni empreses, software, no existeix. Ja no dic software del sector de la tecnologia musical, això ja és bueno. Varis, xarxes socials, tots els que estan intentant crear xarxes socials d'Espanya marxen o pleguen. Perquè si com que no hi ha facturació, la gent es pensa que encara aquesta setmana estava parlant amb uns que s'estan plantejant i que té la sort que segurament tancaran una ronda d'inversió un fons estranger, però que els farà marxar d'Espanya. Llavors, bueno, raons, altres coses que té bones, bueno, que a mi m'agrada molt viure aquí. Això ho he de reconèixer i jo voldria que passés això, que Girona fos Silicon Valley. I no m'he de plantejar-me marxar. Això seria la bomba.
Molt bé, preguntem una mica d'horari. Acceptem una última pregunta, si pot ser.
Jo, bàsicament, perquè has esmentat el nostre cas, però no sé si conscientment. Jo vinc d'una empresa que fa desenvolupament d'aplicacions i webs pel sector de l'esquí i estem intentant muntar una xarxa social d'esquí. Igual que hi ha Endomondo pels que corren, o Wikiloc pels que caminen, i tot això, estem per l'esquí. I és això, vull dir, hem de marxar d'aquí primer perquè, per exemple, aquí ens encanta, eh? Vull dir, nosaltres estem aquí a Vidallots, una masia restaurada, surts a fer el cafè i el cigarro que no es pot fumar a dintre i el paisatge és espectacular. Però, hòstia, hem estat a la ISPO, que és la fira més important del sector d'esquí, on tenim tots els nostres targets allà. Dius, hòstia, sí, li vens el producte, sí, li agrada, hòstia, d'on vens? Ja, Girona, ho dius en veu baixa. I que dones, dic, el títol de la jornada em trempa, vull dir, hòstia, la potenciava després de gironina. Però ja has d'acabar dient Barcelona perquè sàpiga d'on vens. I t'aprofites del rebut de Barcelona, no aprofites el rebut d'aquí a Girona. I com els gironius Costa Brava, Calilla o Rosa en Puria Brava. I t'hi ha per dalt perquè se te l'han bordat i t'hi ha més cap a dalt, jo. Però diguéssim, és que has de sortir i parles amb gent del sector i diu, i comença a dir, Irlanda, em van dient petits inputs al cap que et diuen, és que aquí patiràs molt. Òbviament després el fill serà més maco i t'estimaràs més. Però potser el fill no neix.
Molt bé, doncs, mica de cara a acabar, si algú de la mesa vol respondre aquesta pregunta, o algun comentari, o si vol donar-nos una frase una mica curta, resumint alguna cosa positiva o negativa, entorn de la seva experiència internacional. Alguna cosa que ha anat bé, pot ser una recomanació molt
positiva. Jo vaig a dir una part positiva. Si hi ha sector tecnologia, anar a vendre al Brasil és tancat. O sigui, quan tu vens coses que no són tangibles,
És igual, no hi ha divises, no hi ha aranzels, no t'has de preocupar per conversió, no t'has de preocupar per res. D'acord, per exemple, nosaltres estem donant un 30% a Apple, vale, però ells gestionen les divises de 151 països. Ens posen a la botiga, ens gestionen els impagats o la gent que vol fer retorns. És impressionant. Impostos d'aranzels i coses, que és igual. I a més, tenim la sort que, com que Apple Europa està a Luxemburg, doncs paguem un 15% d'IVA. Així de fàcil.
Molt bé, senyor Lizcano, un
missatge de l'IVA. Jo volia incidir de nou en que l'exportació és essencial per una empresa, no? I que jo crec que és una qüestió més de... És una qüestió més de plantejar-te-ho profundament, no? de tenir-ho molt clar. No? Jo crec que no és una qüestió tan de tan... Òbviament, si tens una gran empresa és més fàcil, no? Però si tens una voluntat, una il·lusió exportadora, també pot ser. És qüestió d'il·lusió, és qüestió de posar-li ganes, és qüestió de posar-li entusiasme. Jo, és la meva experiència, no? I a mi ens ha anat bé, i ens ha anat... I el que és important és ser molt bo amb allò que fas. L'excel·lència. Per exportar has de ser excel·lent. Has de ser excel·lent. Perquè has de competir amb altres, amb tot el món. Per tant, has de ser molt bo fent allò que fas. Has de ser un expert. Jo dic que has de gaudir fent allò que fas. Has d'estimar allò que estàs fent. No? I si ho fas d'aquesta manera, allò que fas, allò és boníssim. I per tant, és exportable.
Senyor Ferran Romero, no sé si ens pots dir alguna cosa.
Bé, jo... volia comentar per al·lusius, però bueno, ja s'ha dit també, el tema de la dimensió. Jo quan em referia a la dimensió de l'empresa és perquè m'hi trobo empreses potser d'una dimensió més gran, però amb una proposta de valor, que és el que deia, has de ser excel·lent. Per tant, amb una proposta de valor potser no tan treballada, i empreses com aquí ens acompanyen, és un exemple d'una dimensió més petita, però que tenen, doncs, han donat amb el clau, amb el producte i han cobrir aquelles necessitats. Evidentment, contra més... Bueno, també a vegades l'altra dimensió no vol dir que tingui més pressupost, perquè hi ha algunes que estan... Val? Però bueno, se suposa que quan la dimensió augmenta hauria de tindre més pressupost per fer segons quines coses, però al capdavant, qui hi hagi de les empreses és al final el que guiarà si l'empresa és bona i no és bona, exporta o no exporta. Ja no tant el patrimoni que hi ha darrere, sinó ja el que juga a primera fila. I a nivell d'exportació, me'n recordo sempre d'una frase que em va dir un empresari que va dir, i diu, per mi és el mateix, un que venia a màquines a... que em deia, a mi m'és igual fer 5 hores amb cotxe que 5 hores amb avió. Per tant, al final, el temps és el temps, l'hem de destinar allà on sigui més fàcil fer negoci.
Moltes gràcies.
Sí, a veure si això d'una frase és una mica una hipèrbola. A veure, jo diria diversificar el sector exportador de Gironí en quina línia? Ja sé que és molt fàcil dir-ho i molt difícil aplicar-ho, però almenys com a, des de la universitat, és a dir, què ens estan dient? Doncs cap al món de les tecnologies, torno a dir, la producció de Barcelona s'ha d'aprofitar. Si tenim la capitalitat del mòbil i totes les apps assegurats fins no sé quin any, doncs bé, podem aprofitar tot això. Per tant, tecnologies, el món de la cultura, Girona ens caracteritzem per si tenir un nivell important sobre el PIB d'activitats culturals. I després intentar que no només hi ha capital financer, rondes de finançament, business angel i tot això, sinó que també hi ha capital institucional, que s'ha dit bastant bé, no? O sigui que les institucions han d'afavorir, evidentment, sense renunciar a totes les cauteles i les garanties que s'ha de fer en un país civilitzat, però ha d'afavorir la creació i el manteniment de les empreses i el seu creixement, i per altra banda també el capital, diguéssim, més infraestructural, que tot i el gran avenç que s'ha fet, encara queda molt per fer.
Moltes gràcies. Doncs jo crec, no sé si és perquè és divendres o per què, doncs aquesta sessió ha començat de seguida amb un punt de debat i de provocació. Moltes gràcies als participants, especialment al senyor Lizcano i al senyor Carboneres, que doncs, de més lluny també, a la Ferran Roveros, a la Ferran Roveros, i ara passem a la lluny.